Doncs mira, que avui és la nit de Sant Joan, la revetlla de Sant Joan, però avui també és el Dia Internacional de les Vídues i també és el Dia Internacional de la Dona a la Enginyeria, que és important, que les nenes i les noies puguin somiar arribar a ser o arribar a entrar en una enginyeria, que això encara ens falta un camí per recórrer aquí. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I comencem avui dijous 23 de juny per sobre dels 28 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica, també la darrera hora informativa. De seguida parlem de mascotes, d'animals de companyia amb la Imma Sabater des d'Anadon Veterinaris i també de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. A partir de la una, amb el David Velasco, les escapades de Cope. Aquest cap de setmana llarg, que segur que qui més qui menys, ni que sigui un dia, una tarda o una nit, esteu buscant per fer alguna cosa diferent, per aprofitar-ho, per què no? Nosaltres marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, perquè també hem de saber a veure com es comportarà la meteorologia, perquè a hores d'ara, ja et dic, 28 graus, és una temperatura, per mi, acceptable, però com es comporta aquest cap de setmana llarg? Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Escolta, és un cap de setmana fàcil de fer previsió meteorològica o no?
No és contundent, és un cap de setmana d'estiu moderat.
Val.
Globalment és així, amb predomini del sol, però amb més nuvolades dels que podien imaginar. Amb xàfecs i tempestes. De fet, avui, ja mateix, n'hi ha hagut ja aquest matí, la zona limítrofe entre Lleida i Osca, en la zona del Pallars Jussà, Alta Ribagorça, han crescut tempestes que han lliscat. A l'estiu lliscan molt de suroest cap a nord-est i ara estan caient en el Pallars Sobirà, al sud, viatgen cap a l'Urgell, també n'hi han sortit entre l'Urgell i la Segarra. Han deixat poca pluja, com molt, a 2.200 metres, 4 litres. Es podien reproduir demà, pot ser una mica menys, dissabte una mica més, i el dia amb més núvols i amb més possibilitats d'alguna precipitació seria diumenge.
Bueno.
No ens desvera massa, també farà sol, la radiació solar és molt intensa encara que estigui núvol, però tot això frenaria l'ascens de les temperatures que oscil·larien pues, en la fresqueta matinal, entre, a la vall d'Aran molt més baixes, 10-12 graus de mínima i fins a 22-25 de màxima, però a la plana de Lleida entre els 18-19 de mínima i els 29-32 de màxima, bueno. Però sense passar més enllà dels 32, 30-31 dissabte i diumenge. Més a dir,
jo ja sé que hi ha gent que vol més calor, però a mi ja em va bé.
Sí, el que vagi a la platja pot trobar núvols a primera hora. No cal matinar molt, perquè si no n'hi haurà, com avui ja hi ha hagut, bancs de núvols baixos que semblen boires altes, no? I a darrera hora pot haver nuvolositat. No s'esperen pluies cap a la costa, però sí a les zones de la cara sud del Pirineu, del Prepirineu, algun ruixat, algun xàfec, amb núvols i clarianes. Els núvols són, que es diuen, d'evolució, comencen poca cosa i van creixent. A partir de migdia poden deixar algun raig d'aigua. No, tot plegant miquetetes, matisos, dins d'una globalitat de temps més tranquil. No s'espera una tempesta monumental com bueno, la que vam tenir l'altre dia.
No, ja en vam tenir prou amb aquesta. Molt bé, Armando, escolta, molt que bé. Tinguis bon cap de setmana
igual,
llarg i bona revetlla.
Igualment a tothom, bon cap de setmana i salut.
Molt bé, gràcies, Armando, i recordeu que ara buscarem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
És veritat que les temperatures han baixat i que va ploure l'altre dia, però no per això hem de baixar la guàrdia pel que fa al tema dels petards i de les fogueres, si us plau, que no s'ha solucionat tot el problema, ni molt menys. Una sequera de 2-3 mesos no se soluciona un dia amb una tempesta. Sí que ha alleugerit una mica l'alarma que hi havia, però hem de seguir tenint sentit comú, si us plau. Comencem parlant de successos. Un veí de Mollerussa de 33 anys va morir ahir a la tarda en un accident laboral en una empresa gran de gestió de fruita a Mollerussa. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, per motius que s'investiguen, el treballador va quedar atrapat per una màquina de classificació de fruites a l'interior de l'empresa. Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no li van poder salvar la vida. Van participar en la gestió de l'accident diverses dotacions dels Mossos, del SEM i dels bombers de la Generalitat. I els veïns de 24 dels 25 municipis que formen part de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues ja en poden fer ús de la aixeta per beure i cuinar. Han estat 20 dies que ens hem oblidat d'ells, perquè al principi tots hi van posar el focus quan va passar que les aigües venien contaminades, però després és veritat que només es recorda el que ho pateix. Haver d'anar a la plaça major de cada municipi amb garrafes, amb el que trobis per casa, per recollir aigua potable i anar-te'n a casa i cuidar-la. Han passat 20 dies. Hi ha un municipi, l'Espluga Calba, que de moment manté la restricció perquè els nivells, a l'hora de fer els anàlisis, segueixen alts. S'han posat nous filtres a la zona de la captació i estan treballant molt bé, però que esperen que el nivell de plaguicides que arriba a la planta es redueixi, perquè és que, si no, duraran 4 dies aquests filtres i haurem de tornar a tenir problemes. Recorda que ja en vam tenir al maig i que en vam tenir l'any passat. Per tant, és una cosa que espero que hi estiguin treballant en una solució a mig i llarg plaç, perquè això és un pedaç. Això és un pedaç. Tornarà a passar d'aquí 4 dies. Per tant, que estiguin treballant, que no perdin el temps en buscar una solució estable. A més, és que és una cosa... Aviam, jo entenc que fan anàlisis i ja et diuen ara ja la pots veure, doncs tu has de creure. Però és que em faria cosa i tot. I és normal, no culparia ningú que cregui això. Han de buscar una solució en la que l'aigua sigui potable, sense cap mena de dubte, i estable en el temps. Parlàvem de focs abans. Doncs mira, ja et puc explicar que els bombers han donat per controlat l'incendi d'Artesa de Segre. Finalment han estat 2.700 hectàrees les que s'han cremat des del passat dimecres, tota una setmana. El president del govern, Pere Aragonès, ha garantit ajuts als afectats pel foc de Valdomar. També els bombers han donat per extingit l'incendi de Peramola, que ha cremat 123 hectàrees de superfície. El foc es va iniciar per l'averia d'una màquina recolectora que treballava en un camp i ràpidament es va anar propagant d'un camp a l'altre. Obrint plana local a la ciutat de Lleida, la Comissió d'Urbanisme de la Paeria de Lleida ha informat favorablement la cessió a la Generalitat de dues finques municipals per a equipaments educatius. Un dels expedients és la mutació de manial del solar del carrer del riu Besòs 11, on es construirà l'Institut de Capont, una llarga, llarguíssima reivindicació del barri. La redacció i construcció del projecte anirà a càrrec del Departament d'Educació i l'altre solar s'ubica al carrer Santa Cecília i permetrà ampliar l'escola Camps Elisis. El nou àmbit de l'escola comprendrà el centre actual fins al pavelló de l'Antorxa, incloent unes casetes de jardineria situades a la part del darrere. La voluntat és que en la mateixa actuació també restauri i reformi el pavelló que manté la titularitat municipal. I ja sabeu, portem dies explicant-ho, i ahir sobretot la rematada final a la proposta dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030 que va donar per abandonat ahir el Comitè Olímpic Espanyol. Doncs bé, la Generalitat ara convocarà dilluns a alcaldies i consells comarcals del Pirineu per presentar-los una proposta tècnica per a aquests Jocs del 2030. No del 2034, no, del 2030, amb la candidatura de Catalunya en solitari. Ho ha explicat la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i ha insistit que el país està preparat per tirar endavant el projecte. Ara bé, Vilagrà ha admès que tot depèn del Comitè Olímpic Espanyol i que, de moment, no ho veu factible. Veurem. Pensava que ens havíem oblidat ja del 2030, que estàvem ja parlant del 2034, doncs la Generalitat encara li queda una darrera cuejada. I ull amb aquest tema, ull amb aquest tema. Perquè l'Ajuntament de les Borges Blanques, que està governat per Junts, ha assegurat que els socorristes de la piscina municipal han manifestat la voluntat d'aprendre català després de la polèmica a xarxes socials, que això... Ja sabeu que es pot incendiar amb quatre persones que facin anar molts comptes i quatre robots i dona l'aparença que hi ha allí una gran polèmica. Però vaja, polítics són molt sensibles a les polèmiques aquestes. Hi ha hagut una polèmica pel fet que no parlaven català els socorristes de la piscina municipal de les Borges Blanques i que, per tant, no podien atendre els usuaris en català. En aquest sentit, des del consistori es posaran tots els mitjans perquè puguin atendre en català, però que no els hi donguin un mòbil a cadascú perquè facin la traducció simultània. Si no, potser sí que ja podríem sortir a la premsa de tot el món. Espero, eh? Però és que, a més, d'aquesta manera han sortit al pas admetent que la informació que han difós al respecte fins ara ha estat poc rigorosa i desafortunada. Els responsables municipals s'han compromès a analitzar el perquè de tot plegat, igual fan una comissió i tot, i han demanat disculpes en nom de tot el consistori per les dificultats que aquesta actuació hagi pogut causar. Mira, escolta, que s'ha de parlar català, això ja t'ho dic jo, si en saps. Perquè no ens enganyem, és la manera que la llengua continuï. I és ben maca. És ben maca el català, poder parlar en català. A l'institut era de complicat, però això no ho discutim. Ara bé, muntat tot aquest sarau, perquè ja resulta que dos socorristes que no parlen català, doncs què voleu que us digui? El consistori diu que ha demanat tot el consistori disculpes per les dificultats que aquesta actuació hagi pogut causar. Potser podrien demanar disculpes per els carrers que estan mal pavimentats, mal senyalitzats, alguna línia mal pintada. Això sé que molesta el dia a dia, però perquè resulta que hi ha dos socorristes que no parlen català, hem de demanar disculpes? És que se'ns en va de les mans. I reitero que sóc el primer que diu que sí, que escolta, que hem de parlar català, si el sabem. I és la manera que això funcioni i tirin van la llengua. Però un consistori ha de demanar disculpes per això. Potser ho ha de demanar per moltes altres coses que per això. Potser, dic. Abans de parlar de la notícia econòmica, Ferran Perdrix continuarà presidint la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida al ser l'única candidatura que s'ha presentat a aquestes eleccions. Perdrix ostentarà aquest mandat durant els propers 5 anys, fins al 2027. I acabem amb la notícia econòmica del dia, que no pot ser altra que el preu de les benzines i gasoil. Ve cap de setmana llarg, per tant, torna a pujar. És curiós, això, eh? Aquí ja no influeix ni la guerra d'Ucraïna ni d'altres històries estructurals. Ve un pont, ve un cap de setmana, pugen les benzines i estan en preus de rècord altra vegada, malgrat els 20 cèntims de descompte. Estem parlant d'una mitjana de 1,94 amb els 20 cèntims ja inclosos. I això, la benzina i el gasoil, 1,87 amb els 20 cèntims ja inclosos. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
El moment en el que parlem dels animals de companyia, les nostres mascotes, si vols dir-ho així. Ho fem des de Anadon Veterinaris, que ja saps que estan a Lleida, al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet, anadonvet.com, i els bosques els has de buscar a les xarxes socials. I després tenen aquest número de telèfon que funciona sempre, 973-266-388, 973-266-388. Telèfon de 24 hores, sempre. Avui que rebella de Sant Joan, avui a les 2 de la matinada també funcionarà. Hi haurà una veterinària o un veterinari de guàrdia esperant, doncs, que li facis un truc. Esperant que li facis un truc, que ha de ser una urgència, eh? Si no, espereu-vos amb horari comercial. Amb nosaltres la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bé, doncs ha arribat la revella de Sant Joan. Jo sé que és un tema que em volies parlar. Justament ens ha caigut, mira, el dia que toque, parlar d'això. A veure, el que demanarem avui és complicat. És complicat que la gent deixi de tirar petards, perquè és el dia que es fa. No, i cada vegada...
La tensió ja no és aquesta.
No. I cada vegada, vull dir, cada vegada fan més soroll, són més potents i ocasionen algun que altre trastorn als nostres animals de companyia, que d'això en parlarem avui. Com que no podem evitar-ho, els que sou propietaris d'un gat o un gos, podeu prendre certes recomanacions, que és el que ens explicarà avui l'Aima, per minimitzar l'impacte d'aquests sorolls estridents, eh?
Sí, i vull comentar abans de res, ara que estàs dient el nostre telèfon per qualsevol urgència, que sí, que està obert a totes hores, sisplau, les recomanacions que fem és perquè a les 2 o 3 de la matinada no truqueu dient que el vostre animal està molt espentat, perquè ja no es pot fer res.
Clar.
O sigui, no es pot fer res. Podem evitar una mica que no tingui tanta por, però vosaltres penseu que si ens truqueu per portar-lo i calmar-lo, és pitjor per l'animal.
Sí, sí.
Treure'l de casa quan està plena no és una bona idea.
No, perquè arribarà fet pols, clar, pobre.
Sí, perquè ens passa que truquen molt espantats, oi, que tremole, que no hi ha manera, que està molt espantat. Perfecte, ho entenc. Però per això volem prevenir abans perquè pugui evitar aquestes complicacions. Els consells que jo crec que és com s'ha de fer, però com coneixo molta gent, ja fa molts anys que em dedico a això,
això no anirem... Va dir, ho dius d'experiència, no?
Sí. Aniré per lo ràpid i per lo més comú. Sí, existeixen medicaments que es poden donar 2-3 hores abans, dies puntuals, avui, demà passat, que són els dies que hi ha més, sí, existeixen. Es poden donar, sí, els calmen una mica, sí. No fa miracles, no.
No.
Però, sí, els poden calmar. És amb recepta, teniu que vindre a la botiga, us explicarem com funcionen i es poden donar. Ara, això és una petita part. No penseu que doneu aquesta medicació i el gos no s'entere de res. El gos no, de repente no serà sort. No.
Clar, no.
Calma una mica, val? Perquè jo sé que la gent està esperant que li digui, mira, això no s'entere de res. No, no és veritat.
Claro, volem la pastilla.
Sí,
una
no existeix.
I que funcioni.
No existeix. No,
vale.
Sí, se pot donar una medicació que el pot calmar una mica, però s'han de fer tot el que recomanaré ara. Mm. Una altra cosa, quan volem això, existeixen medicacions naturals que s'han de començar a donar un mes abans.
Ah, caram.
Que no és el que diré ara, però bueno, és com una barreja per natres, no sé, com si fos de valeriana, saps? Són coses naturals per ells, no li doneu valeriana al gos,
sí, clar,
que se donen un mes abans i es va tranquil·litzant.
Bueno, he dit sí, clar, però deixa'm que ho matitzi. És a dir, igual que ens has dit que no li hem de donar el menjar que mengem les persones normalment amb un gos, tampoc li hem de donar les herbetes, les tisanes i aquestes coses.
No, el que s'ha pensat tampoc per nosaltres no. Són coses especials per ells, pensades per ells. Val, que darrere de tot això hi ha molt estudi.
Sí.
Però, si volem fer les coses bé, ho podem donar un meset abans, 15 dies abans, i el va tranquil·litzant poc a poc.
Sí.
Val? I després li donem 2 setmanes més després de Sant Joan, en aquest cas Sant Joan o Cap d'Any, el que sigui, i és molt més recomanable. Vale, dient això, comencem amb els consells, que jo crec que és el millor. Val?
A veure.
Primer, us en recordeu que sempre dic que hi ha unes feromones de gat que s'endollen i que amb ells li tranquil·litzen? Bueno, alguns gats els tranquil·litzen. Mm-hmm. Bueno, és una eina més, eh? Doncs també existeix algo similar pels gossos. Podem ficar, també s'ha d'endollar 2 o 3 dies abans perquè vagi soltant aquestes feromones i que el gat se vagi tranquil·litzant. No 2 hores abans dels petardos.
Ja,
no funciona així. I els gossos igual, existeix un altre parell que es pot ficar a la llum i que va soltant també unes olors que amb ells es pot tranquil·litzar.
Mm-hmm.
Val? Això per començar. Després, molt important, treure a passejar el gos a les hores on no hi ha petardos, o els mínims. No passegem el gos a les 9 de la nit, que és quan estan a tope.
Evidentment, sí.
Val, jo què sé, al matí a primera hora no és normal que estiguin molts petardos. Al migdia tampoc. hem de trobar aquelles horetes i si per lo que fos tenim que sortir a l'hora que hi ha petardos, provem d'anar-hi a carrers que no són els principals on estan fent les festes, diguéssim. Carrers que són més tranquils, que sigui una mica ràpid, justament no esperarem a que sigui el passeig més llarg del dia, on hi ha més soroll, més petardos.
A més, si teniu costum de sortir, jo que sé, ara m'ho invento, a les 9 o a les 10 de la nit, del vespre nit, doncs escolta, potser aquell dia ho podem avançar a les 7 o les 8, més curtet, com veiem que ha fet el que ha de fer, doncs cap a casa, tu, avui ha de ser així, més curtet, no?
Més curtet, i si podem evitar, i si podem no, tenim que evitar els carrers principals on hi ha més soroll, on estan llançant més petardos, perquè abans ho comentàvem amb el Ricard, perquè hi ha gossos que senten un soroll, encara que els tinguem agafats, s'espanten tant que surten corrents, es sí. perden.
Clar, és veritat això.
S'amaguen algun puesto perquè tenen molta por, després no els trobem, vigileu, els poden atropellar,
bueno, sí, això,
vigileu.
A tot això recordo que el gos és obligatori portar-lo lligat a tota la ciutat, menys als llocs on està habilitat perquè vagin sense lligar. Ho dic perquè hi ha molts gossos sense lligar per la ciutat que, bueno, tranquils, el tinc controlat.
Exacte, això és un altre tema, però tens raó.
Però ho hem de parlar un altre dia. Però sí, és veritat que el gos es pot espantar, començar a córrer...
Encara que el tinguem lligat, perquè a vegades no ens esperem que tiri tant de cop.
No, no, pot començar a córrer sense rumb, es desoriente, comença a sentir més sorolls...
O s'amaga algun puesto tan amagat que no el veiem. Exacte. Vigileu també això. Per això procureu anar per carrers secundaris, si pot ser a hores que encara no ha començat el soroll més fort. Després, el que he dit dels endolls a casa, perquè estiguin més tranquils. Una altra cosa que podem fer, baixar i tancar totes les finestres, persianes avall, finestres tancades, i ficar la tele alta o música, intentar que s'escolti el soroll de fora el mínim possible.
Clar.
Si, per exemple, nosaltres a l'habitació que sent menys el soroll a la nostra casa és el bany, doncs podem ficar el gosset o el gatet al bany, tranquil·let, li fiquem aigua, tanquem la porta, li fiquem una mica de música, estem amb ell, ens portem l'ordinador, que senti una pel·lícula, no sé. Per exemple,
Sí, 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 no, que es noti acompanyat.
Acompanyat i amb el, al puesto on no tingui tanta exposició al soroll.
Clar.
Vull dir que no el fiquem a sota del sofà, amb la finestra oberta, tots els petardos just a sota de casa.
Sí,
si
sí,
podem
sí.
evitar això, ell estarà més tranquil.
No, i tant. A més, és que això és evident. I hi ha persones que també pateixen això, o sigui que pensem que és el mateix. A més, els gossos és que, clar, tenen un sistema d'audició extremadament desenvolupat, amb el qual, ho noten i ho viuen molt més.
Sí, clar, exactament. Per ell és com si nosaltres un petardo que sentim fort multipliquéssim per 100 vegades el seu soroll. Imagina't el que deu ser això al cap d'un gat o d'un gos que està normalment molt tranquil.
Per això dic que reaccionen així.
Per ell són bombes.
Bueno, reaccionen així perquè és que, clar, és que ho estan vivint molt intensament.
Clar. Per ell són, ja t'he dit, com bombes que van caient.
Clar.
Que hi ha alguns que no s'espanten? Mm-hmm. No. Però hi ha molts que sí, i tenim que fer tot el possible perquè estiguin lo més tranquils que puguem.
Clar. Doncs ja ho sabeu, teniu aquest telèfon les 24 hores del dia, 973-266-388, però des d'ara, si heu de fer ja alguna d'aquestes coses que ens ha explicat la Ima, ara és hora, perquè després a la nit, de veritat que no és el moment per anar trastejant amb l'animal amunt i avall, està espantat, no està espantat. És probable que quan s'acabi tot això... ja ben entrada la nit, doncs dormi inquiet encara aquesta nit,
I demà potser, perquè sempre, bueno, són dies, no és només un dia que
sí,
fan petardos, a vegades són dos o tres dies.
Sí, sí.
He de dir també que pels gossos, el mateix que he dit que s'endolla i que va traient unes aulors que amb ell li tranquil·litza, existeix amb collar.
Uh-huh.
Hi ha un collar que és especial per calmar-lo una mica. No us penseu que res és miraclós.
No.
És una mica de cada coseta perquè funcioni.
Tot és una ajuda.
Sí, el collar no fa miracles. No el fiques i als 5 minuts comença a fer festes.
No, claro.
Se tindria que haver ficat, clar. fa uns dies. Les pastilles que dic que les poden anar bé, se fiquen unes hores abans. No podeu vindre 5 minuts abans a comprar.
Clar, clar. O sigui, les coses s'han de pensar amb temps. Avui és la revella, per tant, hi ha coses que avui ja no les podeu començar i d'altres que millor ara que esperar-nos a mitja tarda.
Clar.
En fi, us troben al carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris. Encantats de rebre-ho. Si aneu, ni que sigui ara, escolta, a veure, que vinc aquí a... que he escoltat això i a veure què podem fer. I si no,
exacte,
doncs, totes les altres, els altres consells que us ha donat la Imma Sabater.
Sisplau, 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 no li doneu medicament vostre per calmar
sisplau.
L'animal.
Sí, sí, ni gelocatils, ni paracetamol, ni històries.
Ni el que feu anar per dormir.
Eh? No, no, no.
Les
no,
pastilles
no.
Que feu anar per dormir, els que prengui pastilles, sisplau.
O per tranquil·litzar-se. No, no, perquè a més són tòxiques i poden arribar a ser potencialment mortals. Eh?
Exacte.
O sigui, que poca broma amb aquesta història, que
sí.
Us ho expliquem així amb bon humor, però que l'assumpte és més seriós del que sembla, que ja ho sabem, això, eh? Infermera veterinària Imma Sabater, escolta, que tinguis bona revella.
Igualment.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens acostarem a la una de la tarda, ja saps que els dijous, tot i que sigui revella, parlem de salut i de nutrició. Fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, al Cal de Porqueres número 74, a Lleida, però busca'ls a internet, a disantanutricion.es, i des d'allí ja trobaràs sortides cap a les xarxes socials, i busca'ls també, a... Busca el Cristian Didier, que és molt actiu i et donarà força consells. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, bon dia.
Bueno, hoy revella de Sant Joan, por cierto, que no recuerdo. ¿A ti te gusta el tema de los petardos o no?
No, yo no. Los petardos no me agraden, no.
Nada, pues
pero
eso.
La revella de San Juan es una fiesta que hemos celebrado siempre. A mí me encanta. Tengo que decir que he estado algún año en Galicia y lo hemos celebrado por allí, con las hogueras, con las sardinas.
Ajá.
Y bueno, o sea que es una fiesta que es muy guay.
Bueno, como un día para encontrarse con amigos, familiares.
Exacto.
O gente que hace tiempo que no ves, perfecto. A partir de ahí el tema del fuego, de los petardos y de si nos pasamos o no a la hora de picotear en la mesa, eso ya es otra historia.
Pero...
Oye, por cierto, cambiando de tema, porque he empezado a ver cerezas en el supermercado. Y bueno, a mí me gustan muchísimo, ¿eh? Pero, pensaba... Cristian me tiene que volver a explicar, porque sé que hablamos, pero hace mucho tiempo, de los beneficios de las frutas rojas. Porque sé que según el color, van bien o tienen unas propiedades o otras.
Claro. Bueno, las frutas rojas son como las niñas bonitas de las frutas, digamos, ¿no?
Mira.
Porque son los frutos más interesantes. Tienen unas ciertas cualidades que positivas y también algunas negativas que hacen que nosotros tengamos que comer frutas rojas y que recomendamos con muchas ganas de que tengamos frutas rojas y de temporada en la mesa, ¿no?
Claro, hablamos
además,
de las...
Además, son frutas que apetecen porque son muy carnosas, tienen mucho jugo, son muy ricas de sabor...
Pero hablamos de las cerezas, las fresas también, ¿no? Serían, por ejemplo...
Sí, claro, las fresas, las cerezas. Ahora, porque según el país, pero ahora es tiempo de moras.
De moras también.
Es tiempo de arándanos también. Ahora arándanos hay todo el año,
ajá,
pero ahora es el momento de los arándanos de temporada, las frambuesas, que son riquísimas. Si vais por un paseo por las montañas encontraréis moras salvajes,
sí,
que se pueden comer, que están muy buenas, y ahora es el momento. O sea, digamos que es el momento más cumbre y ya empezará a bajar ahora con el calor, ¿no? Digamos.
Claro, si te fijas en los códigos de la naturaleza, cuando una cosa es así muy chillona, como es el rojo, siempre es alerta, ¿no? Cuidado con eso. Si sabemos que es comestible, pues pa'lante, ¿no? Pero claro. ¿qué nos aporta la fruta roja?
Pues los frutos rojos, como ya sabéis, y hemos hablado y todo el mundo más o menos, son muy ricas en antioxidantes.
Ajá.
Es la fruta estrella de antioxidantes. Tiene unas sustancias que son muy muy particulares, son muy peculiares, porque pues forman parte de unos procesos de cuidado de las células, vamos a decirlo, ¿no? Recordemos que nosotros, por el hecho de estar vivos, nuestras células y nuestro organismo genera unas sustancias que nos hacen envejecer y destruir nuestras propias células. Mm. Esto forma parte de la vida. El envejecimiento y el daño celular estará siempre, ¿no? Estas sustancias que nosotros llamamos radicales libres o sustancias oxidantes están, forman parte de nuestro entorno, ¿no? Y estas frutas o este tipo de alimentos que tienen antioxidantes neutralizan estas sustancias, las combaten, estas sustancias nocivas las combaten. Recuerda también que las sustancias antioxidantes también son externas. Por ejemplo, la contaminación,
sí, las personas
que fuman, las personas que están pasando un tratamiento médico y que ese tratamiento médico es agresivo. Entonces, cuando introducimos estas sustancias antioxidantes, combatimos todas estas sustancias que van en contra de nuestra salud, en contra de nuestro cuerpo. Sí. Aunque es inevitable, ¿eh? El hecho de estar vivo, la oxidación y el envejecimiento va pasando, pero las sustancias antioxidantes son muy importantes. O sea, en la naturaleza, de hecho, casi todos los alimentos vegetales, la gran mayoría vegetales, tienen muchas sustancias antioxidantes. Pero las frutas rojas son como especiales, ¿vale? Están mucho más cargadas. De hecho, el color rojo es por eso.
Vale.
Porque esta sustancia tiñe un poco este color, ¿no? Digamos, vira este color y estas sustancias pues lo aceleran, ¿no? Digamos.
Muy bien.
Las más interesantes son la granada. Es muy interesante la granada.
La granada que es de otoño, ¿no? O...
Sí. Pero forma también, o sea, está dentro de este grupo,
sí,
digamos.
Sí.
Porque ahora desde marzo, digamos, en fresas tenemos desde abril ya. Y entonces hasta septiembre o así tenemos todas estas frutas. Ahora es el punto máximo de la cereza y entonces hay que comprar cerezas, hay que comprar cerezas de la zona, hay que lavarlas bien y comerlas. ¿Vale? La cereza es especial también porque tiene unas sustancias que llamamos fructooligosacáridos. Los fructooligosacáridos son buenos, son muy interesantes para el intestino, pero cuando comemos muchos fructooligosacáridos son muy productores de gas, ¿vale? Notamos unas hinchazones en la barriga muy grandes. Por eso, a veces cuando empezamos a comer cerezas que no podemos parar, luego por la tarde tenemos con una sensación de plenitud importante, ¿eh? Incluso notamos con muchos gases. Sobre todo las personas que tengan como digestiones muy pesadas y con mucha producción de gas, comamos un puñado grande de cerezas, comamos un bol de cerezas, pero no intentemos disminuir o evitar demasiado volumen de cerezas porque os vais a encontrar con la barriga muy llena.
Claro. Oye,
con mucho gas, digamos, ¿no?
Una manzana, sabemos que es una ración de fruta, aquello que decimos, oye, tres frutas al día, vale, pues una manzana sería una fruta. En cuanto a cerezas, más o menos lo que sería un puñado, ¿no? O sería una ración.
Bueno, has empezado con la manzana, imaginar una manzana grande, todo lo que quepa ahí.
Vale.
¿Vale? Entonces, si son, pues yo qué sé, hablando de mandarinas, pues serían más o menos dos, te caben.
Claro.
De cerezas, pues ¿cuántas te caben en ese volumen de una manzana grande? ¿No? Digamos, y entonces...
No, te lo digo porque pasarse, pues tampoco es bueno, o sea que vamos a...
Sí, bueno, los excesos que ya hemos hablado. Pero la cereza es, pero en general, ¿eh? Los arándanos también, o las fresas incluso, tienen un tipo de fibra, tienen un tipo de sustancia que cuando comemos mucha... Luego, especialmente las personas que tienen problemas de gases se van a encontrar con mucho gas. Luego la cereza, también la utilizamos así como de postre o de tentempiés, pero la cereza en la cocina está súper rica. También, o sea, si acompañamos una ensalada con unas cerezas, teniendo en cuenta las semillas, queda una ensalada riquísima, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo los jugos de cereza también son muy interesantes. De hecho, en el deporte se utilizan los jugos de cerezas porque son muy recuperadores a nivel articular.
Muy bien.
¿Vale? O sea, hay mucha evidencia científica de ello. Concentramos un poco la fruta, la exprimimos bien y digamos que la podemos utilizar en un helado, por ejemplo, también se puede utilizar. Entonces es una manera diferente de comerla, ¿eh? que también se utiliza poco. La cereza también se utiliza en los gazpachos, ¿vale? Se puede utilizar. Es más engorroso porque hay que tener en cuenta la semilla,
claro.
pero también se utilizan los gazpachos, ¿eh?
Cuidado con el gazpacho, que a mí me has explicado ya el gazpacho con sandía, con melocotón. Ahora con cereza. Ojo, ¿eh?
Sí, y con remolacha, está muy rico, ¿eh? El gazpacho de remolacha, que si quieres lo hablamos un día. pero tal, ¿no? Y entonces las cerezas también se pueden introducir en una cocina de diferentes maneras. Incluso se puede cocinar, ¿eh? Así como cuando hacemos, por ejemplo, pues un pollo con cebollita y tomatito cherry, si en lugar de tomatito cherry ponemos cerezas, unas cuantas, le da un toque ácido dulce muy rico al plato. Se suele, se puede hacer, se puede cocinar también, muy aunque la gracia de la cereza está en lo fresquito, en lo natural, en lo próximo, ¿no? Que está de temporada, ¿no? Entonces es un plato muy interesante. A los niños les encanta. Compremos cerezas, tengamos en medio de la mesa.
Ya lo creo.
Pongamos de cara en la tarde, cuando estemos todos en el comedor, con el calor, con lo que sea, pongamos unas cerezas.
Además, ¿vale? ¿Sabes qué te digo? Que tú pones las cerezas, las ofreces, ¿eh? Y los pequeños de la casa, cuando las vean, se las van a comer, seguro.
Todo el mundo come.
O sea, lo que no tenemos que tener es tenerlas escondidas dentro del frigorífico. No, ofrecerlas y entonces ya verás cómo comen. Por cierto, ahora que decías maneras, porque yo sé que tú lo haces o lo has explicado más de una vez, ¿podríamos hacer un helado que sea saludable, por así decirlo, e incluir el tema de las cerezas o es complicado?
Sí. Recuerda también que todos los helados son saludables,
vale.
Solo que hay unos que son de consumo ocasional,
vale,
y otros que son más de consumo frecuente, pueden ser de consumo frecuente.
Yo los de frecuente, cada día.
Exacto.
Eso.
Pues los consumos de frecuente, te voy a dar una receta que es súper fácil,
venga,
y habréis escuchado y sale y se reparte por redes, y es de cerezas.
Ah.
Cogemos un plátano, lo chafamos un poquito y le exprimimos una lima, ¿vale? Una lima y la ponemos en el congelador. La ponemos en el congelador. Se puede poner así como envuelto en un papel, en un plástico, o tapamos en un tupper y se congela. Un plátano chafado.
Pero eso es hecho una masa, ¿eh? Hecho como una masa, vamos.
Sí, bueno, se puede, o entero, ¿eh? Ah. También se puede hacer, pero bueno, yo normalmente cojo un tenedor, lo chafo un poquito,
vale.
Exprimo la lima, lo tapo
y
lo pongo en el congelador. Cuando ya esté congelado, lo pongo en una batidora. Y le añado cerezas troceaditas, ¿vale? Ajá. Le quito la semilla y le pongo el... Entonces lo batimos y ya está. No hace poner nada. Literalmente, os lo prometo, que queda un helado literal. Mantecoso, fresquito, queda como si fuese un helado de leche, digamos.
Oye, esto...
Azucarado, está riquísimo, o sea, hay que probarlo. En
al
caso,
gusto,
es una manera de hacer.
Al gusto de cada uno, pero ¿cuántas cerezas más o menos pones?
Pues, bueno, si hemos... Porque, claro, un helado para una persona lleva un plátano,
ajá,
¿vale? Entonces podríamos poner un plátano, si vamos a comer dos, un plátano y una ración de cerezas, que sería,
vale,
como el volumen de una... Y una manzana.
Oye, salen dos helados, de cantidad buena.
Sale para dos helados,
sí,
bueno.
Sí. Bueno,
pero el truco está en que el plátano esté muy madurito, le ponemos la lima y lo congelamos. Y luego troceamos, está muy bueno. Entonces, cuando lo bates, te queda como una crema,
bueno,
digamos.
Bueno. Pues nada, oye, a probarlo. Tenéis un fin de semana largo por delante. Además, eso es fruta, ¿eh? O sea, es que al final no hay nada,
por
si
eso,
te fijas.
Por eso puede ser de consumo frecuente.
No, perfecto. Oye, no, aquello, es que no comen fruta. Pues venga, helado de fruta 100% cada tarde. Y ya está. Y ya verás que rápido llegas a las 3 piezas de fruta al día.
Uh-huh.
Oye, buena receta. Lo tengo aquí apuntado. Además, es fácil, es rápido esto, ¿eh? Sin problema,
rápido,
¿eh?
Sí. También, si lo vais a hacer, involucrar a los niños a prepararlo.
Sí, tienes,
¿vale?,
toda la razón.
Este es un truco que funciona bastante bien. Además, cuando ellos lo preparan, lo huelen, cuánto tiempo, ahora tenemos que esperar. Bueno, entonces es súper interesante, ¿eh? Porque es un ejercicio de espera, de paciencia.
Bueno, es que el tema del congelador ya serán un par de horas como mínimo, ¿no?
Claro, claro. Sí,
como mínimo. Sí. Bueno, és una bona recepta i és un bon apunt el del Cristian, fer partíceps als petits de casa, que a més és una recepta fàcil, que no embrutaràs massa coses, que no hi ha massa perill de que caiguin líquids i històries, i escolta, si ells ho toquegen, després s'ho menjaran amb moltes més ganes. Bueno, Cristian, Didier, oye, que espero que puedas aprovechar el fin de semana largo, ¿eh? Nos escuchamos la semana que viene. Que tengas buena rebella de San Juan.
Muy bien, Ricardo, buen día.
I nosaltres que ens plantem a la una de la tarda, senyals horàries, acabem des de Lleida aquí avui. Ara ve el David Velasco amb les escapades de COPE. Demà no hi tornem perquè és festa. Dilluns sí, a les 12:20. Que acabis de passar un bon dijous, bona revella i bon cap de setmana llarg. I no et facis mal, sisplau. Dilluns i tornem a les 12:20.